Escoltes a mig matí.
Sintonia d'Oblidades per la història amb Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Com va l'estiu?
Doncs mira, passant calor com tothom, m'imagino.
Sí, no? Quin remei. Què hem de
fer?
Quin
remei.
Aguantar-nos, no?
Sí, sí.
Doncs com fem cada 15 dies amb la Isabel, ens parla d'aquelles dones que van fer coses importants en les seves vides, parlant sobretot professionalment. I doncs la història no s'ha vingut, no, de reconèixer aquestes feines, no?
Això mateix.
Isabel, explica'ns avui de qui ens parlaràs.
Mira, doncs avui parlo de Lu Salomé. Suposo que hi ha molta gent que ja la coneix, però pel que no la conegui, diré que va ser una escriptora, una filòsofa i una psicoanalista russa que estava dotada d'una intel·ligència extraordinària i que va captivar els intel·lectuals, vaja, de la seva època, com ara Paul Rie, Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke o Sigmund Freud. O sigui, és una persona, un personatge molt, molt rellevant a la seva època i molt, molt interessant, com veureu. A veure, Lu Salomé va néixer a Sant Petersburg l'any 1861, en una família acomodada i de profundes creences religioses. Va ser filla de Gustav von Salomé, general de l'exèrcit imperial rus, i de la seva esposa, Louise Wilm. Ella va ser l'última dels 6 fills que van tenir i l'única noia entre 5 germans barons. El seu pare va morir quan ella tenia 16 anys, però abans de morir li va deixar unes paraules escrites que deien així: "Converteix-te en el que tu ets." Doncs aquestes paraules van fer una gran... Bueno, van
crear una bona empremta, no?
Sí, van frapar-la i li van fer de guia durant tota la seva vida.
Molt bé.
Ella posseïa una capacitat intel·lectual, com ja hem dit, poc comuna, i es va consagrar a l'estudi en cos i ànima. No parava de llegir llibres i aspirava a una educació més enllà de la típica que rebien les dones del seu temps, no? I ja només amb 17 anys va aconseguir estudiar teologia, filosofia, religió i literatura francesa i alemanya. Fixeu-vos, tot això només amb 17 anys.
Déu-n'hi-do.
Va estudiar amb un predicador alemany que es deia Hendrik Gilot, suposo, que es va convertir en el seu mentor. Amb ell va llegir Spinoza, els erudits grecs i va fer un munt de treball intel·lectual. Però aquest senyor, el Gilot, era 25 anys més gran que Lu, casat, amb fills, va quedar totalment enamorat, però, d'ella, de la seva bellesa i el seu talent, no? I inclús tenia pensat de divorciar-se de la seva dona, no? Però li va proposar matrimoni a Lu i ella el va rebutjar, no? O sigui que va ser un intent de casar-se amb ella ja, quan ella era tan joveneta, no?
Sí.
Bé, al setembre de 1880, quan ella tenia 19 anys, acompanyada de la seva mare, Lu Salomé va viatjar a Zúric per tal d'ingressar a la universitat, perquè Suïssa, en aquella època, era l'únic país de parla germànica on les dones tenien la possibilitat de fer una carrera universitària sense restriccions. Llavors, la mare no és que estigués d'acord amb tot això. Ella pues, li deia que quan es casés i tingués fills, doncs que tot això seria ja per ella el més important, no? Però, bueno, ella va acceptar, la mare la va acompanyar i també cercaven un canvi d'aires, no? Perquè la noia, Lu Salomé, tenia en aquells moments uns problemes als pulmons i tossia sang, no? Mm-hmm. Cosa que després li va desaparèixer, no? Perquè no va morir d'això, no? I va viure bastants anys. Bé, doncs al setembre de 1880, quan ella tenia 19 anys, acompanyada de la seva mare, també Lu es va traslladar a... Ai, perdona, m'he equivocat.
No passa res.
M'he equivocat, això ja ho he dit, no? He dit que havien anat a Zúric a ingressar a la universitat. Bueno, doncs volia dir que l'any 1882, quan ella en tenia 21, es va traslladar totes dues a Roma, no? I van conèixer l'escriptor Paul Rie, que era un amic del filòsof Friedrich Nietzsche. Uh-huh. El que va conèixer 2 anys més tard, no? Perquè ella tenia interès en conèixer a Nietzsche, no? I el Paul Rie li va presentar. Llavors, entre tots tres, es va crear una estreta relació intel·lectual i de convivència que va durar uns quants anys. I van viatjar juntament amb la mare de Lu a través d'Itàlia. Doncs...
Isabel, i la música que escoltem avui?
Mira, la música que escoltem és de Ethel Smyth, o sigui, Smith, aquí traduït al castellà.
Ho diem així, no?
Ho diem així, sí. Que va néixer el 1858 i va morir el 1944. O sigui, que és una compositora anglesa que va ser líder del moviment sufragista. O sigui, que va ser una dona importantíssima en això de les dones, que
sí, sí.
Aquest moviment que es va formar a Anglaterra també i que va continuar per tot arreu, no? Mm-hmm.
Doncs continuem.
Continuem, doncs, sí. Hem dit que van sortir a viatjar, es van traslladar, que van anar cap a Roma i que van conèixer a Paul Rie i després van conèixer també a Nietzsche. I, bueno, ells tres van fer un grup molt, molt, molt important, o sigui, van coincidir en moltes coses, no? I van viatjar juntament a través d'Itàlia. I bueno, van intentar fer una comuna, viure en comunitat, tots tres, i compartir, pues, sobretot els estudis i la recerca intel·lectual, no? Això era idea de Lu Salomé, perquè els dos homes que estaven allà en aquest grup, Paul Rie i Friedrich Nietzsche, doncs estaven enamorats d'ella, no? Perquè, clar, ella era una dona captivadora, era maca i era intel·lectualment molt, molt poderosa, no? Tenia una personalitat molt forta i que, doncs, no deixava indiferent a ningú, no? Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, van acceptar, no? Perquè, bueno, Lu Salomé havia tingut una petita relació amb el Rie, no? Abans de conèixer el Nietzsche. Però, bueno, així i tot, ella va demanar que es fos una relació absolutament intel·lectual, de convivència, però de recerca intel·lectual i d'estudi, no? Uh-huh. I, bueno, hasta li van trobar un nom, que era Winterplan, Ells tenien aquesta idea i, de fet, d'aquesta època existeix una fotografia molt interessant en la qual apareixen els tres amb una carreta, la Lu Salomé damunt de la carreta, del carro, no? Amb un fuet a la mà i sostenint unes cordes com si fossin unes brides, no?, amb les que estaven lligats els dos homes, no?, com que estaven fent de cavall, no?, d'alguna manera.
Sí.
I segurament això era una alegoria d'aquest pacte, no?,
O sigui, en aquella època, no sé, costa, no?, d'imaginar-ho, Isabel.
Sí, sí, però aquesta dona
que aquella
és una
època,
sí,
no sé, que segurament això estava mal vist, vull dir.
Sobretot estava mal vist, sí. Però per això hem posat també la música de la Ethel Smith, que va ser la dona aquesta que era líder del moviment sufragista, perquè d'alguna manera ella, si no va ser líder del moviment sufragista ni va formar part d'ell, amb la seva actitud ho era, no? Perquè ella,
sí, sí,
constantment, ella, bueno, ella formava part de l'intel·lectualisme de l'època i, a més, controlava la situació.
Sí, 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 està claríssim, sí. Molt bé.
Bueno, doncs aquesta unió d'aquest grup, però, va fracassar, perquè, entre altres coses, hi havia Nietzsche, que estava passant un moment crític a la seva vida, no? Estava malalt. I apartat de les antigues amistats que tenia, com per exemple Wagner, que era un amic de Nietzsche, no? Va voler, amb això de trobant a la Lu, no?, coneixent-la, va voler aferrar-se al món a través d'ella, no? I ell veia amb Lu Salomé una deixeble aplicada i que ansiosa, que era ansiosa de coneixements, no?, i que estava segur, a més, ell, d'haver trobat en ella l'única dona capaç d'entendre'l, no? Així que es va llançar a la piscina, no?, d'alguna manera, sí, i li va demanar també matrimoni, no? Però la Lu va tornar a rebutjar aquesta petició, no? I clar, Nietzsche, doncs, va deixar el grup i se'n va anar de la comuna aquesta, que no va arribar a ser, no?, que va fer poca cosa. Sí que van conviure, sí que van viatjar, però de fet, doncs, va acabar d'aquesta manera brusca, no?, encara que Lu i Ri sí que van continuar un temps, sí?, viatjant i estudiant junts, sí.
Molt bé.
Però un cop establerta a Berlín,
sí,
i amb el prestigi que li conferia la seva amistat amb el Nietzsche, Lu va començar a destacar com a articulista i escriptora, no? Ella anava amb assiduïtat a tertúlies literàries i ja us dic que era una més entre la intel·lectualitat d'aquell moment.
Molt bé.
Bé, en un món eminentment masculí, com era el món d'aquella època, l'interès que despertaven els seus treballs, els treballs de Lu Salomé, s'unia a l'atractiu que provocava la seva persona, no? Que era una dona, que era maca, que era jove, intel·ligent i, a més, reàcia als compromisos sentimentals, no? Això provocava una cosa molt especial, no? Una impressió bastant gran, no? Però va passar una cosa molt estranya a la seva vida, que ara veureu. Doncs l'any 1887 ella va conèixer l'erudit Carl Friedrich Andreas. Aquest noi era especialista en llengües orientals i ell es va enamorar d'ella i li va demostrar, doncs, el seu amor impetuosament, no?, i li va demanar matrimoni. És més, aquí hi ha una cosa que és estranyíssima. La Lu Salomé, malgrat la seva oposició total al matrimoni, es va casar aquell mateix any amb aquest. Per això el seu nom es va transformar en Lu Andreas Salomé, no? Perquè ella va continuar dient-se Salomé també, però darrere del cognom del seu marit, no?
Sí.
S'hi va casar. S'hi va casar i ell tampoc malgrat això i malgrat que amb ell no li agradava gens que ella mantingués relacions obertes amb tants homes, no? Amb ell no li agradava gens tampoc. Però fins i tot es diu que ell li va fer xantatge dient que si mataria, no? Que es posaria fi a la seva vida si ella no es casava amb ell, no? Però també és estrany que amb tot això, després sembla ser que el matrimoni, com a matrimoni, no es va arribar a consumar i que van viure amb cases separades tota la seva vida, que va ser llarga.
Caram.
És a dir, que no es van separar mai, però tampoc van conviure. Suposo que es veien, però que no convivien, no? Com a marit i dona, no? Com a marit i muller. Eren des del 1887, que el va conèixer i es va casar, fins al 1930, que ell va morir. O sigui, són 43 anys de matrimoni que va tenir Lu. Llavors, un cop casada, ella el que feia va passar llargues temporades viatjant a Europa, a Viena, a Múnic, a París. Va tenir inclús alguns amants i sobretot una intensa activitat intel·lectual, no? I és que és de suposar que paradògicament s'havia casat per obtenir la llibertat, no? O sigui, ella el que volia era ser una dona considerada lliure per fer tot això perquè era una dona casada, perquè suposo que en aquella època, si no ho eres, ja l'haguessin mirat una mica malament.
Sí, segurament que sí. Era així, no?
Era així la cosa. Bueno. Bueno, la Lu va establir també una sèrie de relacions obertes i intel·lectuals amb altres homes, no? Intercanviava correspondència, per exemple, amb un periodista alemany que es deia Georg Ledebur, i també amb el poeta austro-hongarès Rainer Maria Rilke. Amb aquest, pues, va tenir una relació molt intensa i apassionada. És a dir, van ser amants, no? Uh-huh. Ell era 14 anys més jove que ella. I quan la va conèixer només en tenia 21. O sigui que ell era un jovenet,
I
no?
Tant.
Però encara que van ser amants, doncs la seva relació... Van ser uns mesos amants, no? Però la seva relació va continuar durant 3 anys. I en aquesta època ella va adoptar el paper d'amiga, de consellera, de confident i de musa, no? Per al Rilke, aquesta dona va ser superimportant, no?
Uh-huh.
I a més van mantenir una correspondència durant fins a la mort de Rilke, tota la vida de Rilke, no? Ell va mantenir la correspondència amb Lu Salomé.
Mm-hmm. Molt bé.
Llavors, també va passar una altra cosa molt important a la vida de Lu, que va ser que el 1911 ella va conèixer el psicoanalista Sigmund Freud. I només conèixer-lo tot seguit, quan va veure quines eren les idees i tot això, es va sentir atreta pels estudis psicoanalítics, no? I a més, ella va ser una de les poques dones que van ser admeses en aquest cercle a Viena, no? I una de les més destacades discípules de Freud.
Mm.
Va participar en conferències i seminaris, va col·laborar a la revista Imago i va formar part de la Societat Psicoanalítica de Viena. Per a ella, la psicoanàlisi va constituir una autèntica revelació, ja que ella va descobrir el desenvolupament d'algunes idees que ella havia intuït abans, no?
Uh-huh.
I a ella sempre li havia impressionat, per exemple, la lluita interior que tenien els homes, no? Aquesta lluita del subconscient i de mental, no?, que tenien els homes, no? I això li va obrir moltes portes. I a partir de 1915 fins poc abans de morir, que va ser l'any 1937, quan ella tenia 76 anys, doncs Lu va exercir de psiquiatra a la seva residència de Gotinga. La relació amb Freud va ser sempre amistosa, de profund respecte i estimació mútua durant la resta de la seva vida. O sigui que va ser una cosa molt important per ella conèixer a Sigmund Freud. Bueno, com podem veure, Lou Salomé va ser una dona inquieta, inconformista, que va voler trencar amb el paper que li havien assignat a la societat i la família. I des de molt jove va formar part activa dels cercles intel·lectuals més vanguardistes d'Europa, fins a convertir-se en autora d'una obra prolífica i diversa, literària, crítica, filosòfica i psicoanalítica. O sigui que Salomé va ser, de fet, una autora de diverses novel·les, assajos i altres obres. I la importància del seu llegat radica en el fet que és capaç de crear una reflexió totalment original partint de la filosofia nietzschiana i de la psicoanàlisi freudiana, amb un estil únic que li és molt, molt singular, que és molt, molt seu, molt potent, i aquest pensament és tan i tan potent i creatiu que li atorga per dret propi un lloc a la història.
Doncs fins aquí aquesta dona oblidada per la història, no, Isabel?
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé.
Ha estat un plaer, maca.
Adéu.
Adéu, maca.